El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell. El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Dos quarts en punt de 9 del matí, Sabadell ha donat llum verda en les últimes setmanes al seu nou pla d'accessibilitat, que actualitza el document en vigor des de feia 15 anys. L'objectiu és poder eliminar durant els pròxims anys les barreres arquitectòniques que encara existeixen i que dificulten el dia a dia de moltes persones. Durant la diagnosi del pla s'ha fet un estudi detallat de 327 trams de carrers amb 34 quilòmetres de longitud. S'estima que posar-los al dia suposarà una inversió en els pròxims anys de 4,6 milions d'euros. La síndica Eva Bellan i el portaveu de la plataforma Prou Barreres Terrassa han abordat la qüestió aquest dimecres en una xerrada a la seu de la BAN. Jordi Dueso, un dels membres d'aquesta plataforma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Aquesta plataforma com funciona? Perquè la idea, si no m'equivoco, és que Sabadell en pugui tenir una de similar, no?
Sí, més o menys aquest és l'objectiu. Bàsicament, com bé deies tu, s'ha aprovat aquest pla, però un pla, si no hi ha unes intencions directes i, a més, un pla organitzat i amb un pressupost concret, no podrem avançar l'accessibilitat. Llavors, nosaltres, des de Prou Barreres, portem més de 20 anys a Terrassa treballant el tema de l'accessibilitat. Pensem que l'accessibilitat és un dret, perquè això ja està reconegut a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la ciutat, que la ciutat és per totes aquelles persones que l'habiten, és el dret a poder que tota la ciutadania pugui anar per qualsevol lloc de la ciutat amb dignitat, amb seguretat, i això es pot traduir que seria la inclusió, que cada vegada ho escoltem més, no? Nosaltres, la nostra idea d'anar a Sabadell, doncs, és bàsicament explicar una miqueta, creiem, de com podem treballar per intentar començar a suprimir tantes barreres i tantes barreres que ens podem trobar a la ciutat de Sabadell.
Teniu una mica de diagnosi de quines són aquestes barreres? Quins problemes d'accessibilitat estan més generalitzats a Sabadell?
Sí, mira, el tema de les barreres és a tot arreu igual. No és perquè Sabadell sigui diferent dels altres. Bàsicament, els problemes de les barreres que ens trobem poden ser en el mateix propi carrer, que les voreres no estan en condicions. També un altre problema ens podem trobar en el transport, ens podem trobar en les edificacions. Però hi ha una barrera que és la més lamentable, que és la barrera de la pròpia inconsciència, no? De la pròpia inconsciència d'aquestes persones que poden aparcar el seu vehicle a sobre la vorera, al pas de vianants, i també, per què no dir-ho? Doncs perquè hi ha una sèrie de polítics, a vegades, que sí que és veritat, es pot aprovar un pla, tenim un codi d'accessibilitat, tenim uns drets, tenim també el tema de la comunitat d'Europa, que també ens recolza, però si no actuen, perquè pensem que els polítics són gestors municipals, i han de treballar contínuament per suprimir aquestes barreres. Per tant, la consciència per treballar conjuntament entre polítics, tècnics i associacions és clau per suprimir tots aquests obstacles.
Aquesta plataforma Prou Barreres Terrassa, em deies que té una trajectòria de 20 anys. Una mica, quin és el funcionament i què s'ha aconseguit en totes aquestes dues dècades?
Sí, mira, tot el que hem aconseguit trigaríem molt en explicar-ho, eh? Però sí que nosaltres com funcionem? Som més de 30 membres, estem dividits per diferents comissions. Cada persona lidera algun tipus de comissió, com pot ser el tema de mobilitat, com pot ser el patrimoni, com pot ser també l'Anella Verda que tenim a Terrassa, que és un espai molt maco, i estem lluitant perquè sigui accessible. També, per exemple, en equipaments. Ens dividim per diferents grups, vale? Sempre la clau és que les persones que lideren cada comissió estiguin motivades, que sigui una comissió que ells creuen que els agrada, que creuen que poden funcionar. Nosaltres, què hem aconseguit? Doncs mira, hem pogut aconseguir que tota la flota d'autobusos de Terrassa, sí, tingui rampa manual i rampa elèctrica. Perquè hi ha altres municipis que no tenen l'elèctrica i masses vegades l'elèctrica s'espatlla. Per tant, la manual sempre funciona. Hem aconseguit també a zones, que això és molt interessant, carrers molt estrets, que també a Sabadell n'hi ha, que no es pot anar per la vorera, aplicar un carril addicional pintat perquè puguem anar per aquell lloc. Puguem anar per aquell lloc no tan sols les persones que van en cadira, les persones que tenen problemes visuals, que són invidents, les mares i pares i àvies que van amb cotxet. O sigui, que és intentar buscar solucions davant d'aquestes adversitats. Però el que hem aconseguit, nosaltres creiem més important, és tenir l'oficina d'accessibilitat i la taula de capacitats diverses. Són dos òrgans molt potents on les associacions es poden reunir i les associacions poden explicar doncs, aquestes situacions que ens vulneren els nostres drets i ens discriminen.
Clar, perquè quan parlem de barreres arquitectòniques, sovint pensem en persones amb algun tipus de discapacitat que es troben amb aquestes barreres arquitectòniques, però el cert és que n'hi ha algunes que ens afecten com a societat en general i, per tant, ens hauria de preocupar a tots, no?
Sí, mira, justament això que estàs dient és molt interessant perquè nosaltres ara a Terrassa hem començat una campanya sobre les zones PMR, les zones per a persones amb mobilitat reduïda. Tenim una tarja que ens habilita doncs, que puguem aparcar en aquests espais. Què està passant? Que masses vegades hi ha gent que falsifica la targeta o té la targeta d'una altra persona o aparca sense tarja. I ens trobem moltes vegades. Hem fet una campanya justament amb la policia, amb la regidora de policia, amb entitats. Llavors, aquesta campanya està sortint per les xarxes. Bàsicament per conscienciar que la gent tingui clar que quan aparquen aquests llocs, moltes vegades l'excusa aquesta és que són 5 minuts. Sí, sí, ja. Però aquests 5 minuts per nosaltres pot ser molt més perquè hem de donar voltes buscant un lloc digne per poder aparcar. I aquesta campanya té dos objectius. Conscienciar la pedagogia, evidentment, prevenir, vale, que no es pot aparcar, però l'altre, que sàpiguen que aparcar en aquest lloc és retirada de vehicle i multa, perquè moltes vegades hi ha persones que la consciència és molt clara quan se li toca la butxaca, quan han de pagar. Llavors hem d'anar per aquesta línia pedagògica, però també a la vegada sancionadora d'aquestes persones que el que fan ens vulneren els nostres drets.
Teniu constància que es posin moltes sancions al vostre municipi per qüestions relacionades amb l'accessibilitat?
Bueno, com diem, nosaltres estem a la genella. Nosaltres prou barreres, cada dia fem una revisió de les coses que s'estan fent a la ciutat, perquè com tenim aquest equip, bueno, és molt fàcil sortir a la ciutat, van a esmorzar, van a donar una volta, van a dinar, van a passejar i van detectant aquestes zones. Llavors, moltes sancions? No, en tenim molt poques. Però nosaltres creiem que el més interessant no és sancionar, sinó fer aquesta pedagogia per conscienciar. Però sí que és evident que quan arriba un punt que hi ha persones que ens vulneren els drets, com poden ser que aparquen sobre la vorera, o, per exemple, obren un establiment, que pot ser un comerç, pot ser un restaurant, una botiga, i no tenen l'accessibilitat, també s'ha de sancionar, evidentment.
I heu trobat en tot aquest temps la complicitat de l'administració local de l'Ajuntament de Terrassa?
Sí, mira, per una part nosaltres estem molt contents amb l'equip de govern, tant amb les regidores que tenim de capacitats diverses i de salut, que és la Mònica Polo, amb l'equip també de l'alcalde, el Jordi Ballar, però això no vol dir que nosaltres no ens casem amb ningú, no, perquè nosaltres defensem els nostres drets. Sí que hi ha una línia d'enteniment, vale? Però ara fa unes setmanes que tenim un problema, vale? Perquè vam quedar amb uns plans aquests Next Generation, que moltes vegades van tan ràpid i l'accessibilitat sembla que es vulnera. En una reunió vam quedar que els passos de vianants, els passos per on passen totes les persones, evidentment no podien posar llambordes, no podien posar llambordes. I les han posat. Llavors ara estem en una lluita amb els mitjans de comunicació, probablement ens hi posarem, anirem allà, vale, per reivindicar això. I el molt interessant, deixa'm que t'expliqui, que nosaltres des de Prou Barreres hem estat durant uns mesos trobades amb tots els grups municipals que es presenten a les eleccions, vale, per explicar-los quins són els quatre punts claus, les quatre estratègies per treballar per l'accessibilitat de la ciutat. Un, t'ho explico molt ràpid. Un, primer de tot, tenir un pressupost, evidentment, per suprimir barreres. L'altre són els protocols d'actuació. Què són els protocols d'actuació? Posaré un exemple. Per exemple, quan hi ha en un barri que s'estan fent unes obres, moltes vegades que tenim contenidors, tenim sacs de runa, tallen el carrer, doncs ha d'haver un protocol que quan algú sàpiga que fa obres en aquell lloc, ha d'haver una ruta alternativa, ha de ser un passeig alternatiu, però evidentment accessible. Per tant, els protocols d'actuació han d'estar a totes les àrees, la cultura, esport, medi ambient, empresa, perquè sàpiguen que hi ha unes lleis i quan fan qualsevol activitat s'ha de complir l'accessibilitat. Un altre punt molt important és la supervisió de l'accessibilitat. Malauradament a Terrassa i a tots els municipis ens falta una persona o un equip de persones que supervisi l'accessibilitat. En quin punt? Doncs abans d'obrir un establiment que passin a veure si està en correctes condicions. Quan s'acaba un carrer, quan s'acaba una plaça, quan hi ha un club esportiu que fa reformes, etcètera, etcètera, perquè ens trobem que no hi ha un seguiment de l'accessibilitat. Probablement han portat un pla d'accessibilitat en el cas de la reforma de local, vale, l'arquitecte, però potser en el paper sí que hi és, però a l'hora de construir, no. I l'últim punt, que és molt important, és donar més pes, més força a la pròpia oficina d'accessibilitat, com et deia, perquè només tenim la Paula Sirvent i necessitem que totes les àrees pivotin d'aquest lloc. perquè, com deia al principi, l'accessibilitat és un dret. I nosaltres creiem que amb aquests quatre punts, que justament el proper dimarts tenim una roda de premsa amb tots els mitjans i amb tots els polítics, exposarem aquests quatre punts que en les reunions que hem tingut prèvies amb els grups municipals han dit que sí. I a partir d'aquí, després de les eleccions, sigui qui sigui que governi, ens trobaran per negociar i intentar suprimir totes aquestes barreres.
Després de la xerrada d'ahir, Jordi, creus que hi ha predisposició perquè a Sabadell es pugui crear un grup com similar al vostre?
Bueno, la predisposició d'entrada hi és. Nosaltres, mira, vam anar, érem 10 persones, pensa que alguns van anar amb cotxe, altres vam anar des de Terrassa fins a Sant Cugat, amb catalans de Sant Cugat fins a Sabadell, i vam anar, no? La predisposició, per una banda, que és molt important, des d'avant la predisposició hi és. Usuaris d'avant, també. També tenim la síndica, evidentment, que és un paper molt important. Ens va agradar també que hi hagués el regidor, si no m'equivoco, Aleix Cortés, em sembla, de serveis socials, i nosaltres ja li vam dir, escolta'm, ens reunim, parlem, negociem, perquè nosaltres tenim molt clar, per canviar aquesta societat, perquè aquesta societat sigui més digna, perquè garantim els drets, ha de ser molt transversal, des de polítics, des de tècnics, des de l'associació. Com vam quedar en aquest punt? Que ens trobarem als polítics, però també a l'associació Avant i als seus usuaris els hi vam deixar deures, com no pot ser d'una altra manera, que detectin punts concrets de la ciutat que creuen que els hi vulneren els seus drets. A partir d'aquí hem de fer un llistat, perquè el que no podem fer és dir és que tota la Rambla de Sabadell no està bé, no podem circular. No, els genèrics no serveixen. Hem de puntualitzar quina és la discriminació, quin és el cas. A partir d'aquí, quan tinguin aquesta llista, ens tornem a trobar, aviam quines possibles solucions podem concretar perquè nosaltres, en aquest bagatge que tenim, potser podem trobar la clau per desencallar això. Però el més important també és que aquestes persones usuàries sàpiguen que ells tenen el dret a l'accessibilitat, i per tant han de lluitar perquè se'ls reconeixi. Nosaltres estarem, però barreres amb Avant, estarem amb totes les entitats de Sabadell i també amb els polítics. Cal dir que jo visc a Viladecavalls i em va donar molt d'orgull anar a Sabadell perquè jo soc de Sabadell de tota la vida. I anar a la ciutat de Sabadell per mi és un orgull poder ser-hi i com no podria ser d'una altra manera un orgull incidir-hi doncs, per aquesta accessibilitat per a tothom.
Gràcies, Jordi. Afegim una veu més, la de la síndica, ara ho comentaves tu, que també va participar en aquesta xerrada. Molt bon dia, Eva Bellan.
Hola, molt bon dia.
Ara el Jordi apuntava, és molt important anar a les coses concretes, no tant a la part genèrica, tot i que a Sabadell ens hem dotat d'un pla doncs que ja ha analitzat aquests 327 trams de carrers amb 34 quilòmetres de longitud. Era molt necessari, Eva, actualitzar aquest document per posar-nos al dia en matèria d'accessibilitat?
Sí, realment era necessari perquè l'últim pla d'accessibilitat que teníem, que jo crec que en el seu moment va ser molt pioner, va ser el del 2008, però és veritat que la normativa al llarg dels anys ha anat canviant, especialment a partir del 2010, i ara ja estava molt, molt desactualitzat i realment sense un bon pla i sense una bona diagnosi és molt difícil llavors poder fer obra pública que realment tingui les necessitats, no? Les persones amb discapacitats que d'alguna manera estan recollides en aquest pla.
Segons el teu punt de vista i les actuacions que s'han engegat també durant el teu mandat, les barreres arquitectòniques han estat un tema recurrent?
Sí, i ho continuen siguent. I ja no només per l'espai físic i l'espai en el que està, sinó també perquè en molts casos hi ha una part d'incivisme que impossibilita que les persones puguin circular lliurement per la ciutat. Per tant, per mi és molt important, primer de tot, arreglar, diguem-ne, aquest espai públic com a, de tal forma que realment sigui accessible, però alhora també tota la sensibilització i que les persones siguin conscients que a vegades els 5 minuts que trigues tu per anar a buscar el pa amb el cotxe sobre la vorera i fan que una persona hagi de donar la volta amb les dificultats de mobilitat que li pot comportar, no? Llavors jo crec que aquí falta també tota una campanya de sensibilització per explicar que tenim aquest pla i com s'ha d'aplicar i el per què, no?
Amb tots aquests ingredients, Eva, podem dir que Sabadell aprova o suspèn en matèria d'accessibilitat?
Bueno, jo crec que estem bastant millor que com estàvem l'any passat, diguem-ne, perquè ara com a mínim tenim aquest pla i tenim aquesta diagnosi. Per tant, jo crec que ja s'estan fent passes perquè la cosa millori, però és veritat que l'espai públic, aquest pla al final s'ha de dotar de pressupost i se li ha de donar un calendari d'execució, perquè si no estarem igual. Per tant, jo puc dir que aquest any estem millor que l'any passat, perquè aquest any com a mínim tenim aquest pla, i ara el que hem de veure és com es va implementant, com es van executant les mesures que contempla.
Eva Bellan, síndica municipal de Greuges, Jordi Dueso, de la plataforma Pro Barreres Terrassa, gràcies per atendre avui la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Gràcies, Jordi.
Bon dia.
Adéu.